Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'actualitat avui passa per una imatge dels tractors a les carreteres de Mallorca i Menorca, més d'un centenar en total. Els pagesos han sortit al carrer avui per llançar un missatge d'alerta. El camp pot patir, i molt, l'impacte de l'acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur, actualment en pausa, i de retruc avisen els consumidors que es trobaran amb productes agroalimentaris que no s'ajusten a la normativa europea. La mobilització també contra la retallada de la futura política agrària comuna ha tingut diferents punts d'interès a les dues illes. D'aquí uns minuts vos explicam quins han estat i el recorregut que han fet les marxes del sector primari, que no han estat les úniques. Avui un altre col·lectiu ha sortit al carrer per reclamar millores. La policia local de Palma exigeix que s'apliqui el pla d'ordenació amb una concentració davant l'Ajuntament. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, sí, s'hi han manifestat divers un centenar d'agents, demanen una reestructuració de la feina i una millor retributiva per l'augment dels torns de cap de setmana, festius i nocturnitat, una situació que afecta uns 800 policies. Els sindicats de policia asseguren que ningú de l'Ajuntament s'ha comunicat amb ells i que fa mesos que demanen aquesta reorganització i que el pla havia d'estar enllestit el 1 de gener. L'equip de govern no ha volgut fer cap declaració sobre aquesta qüestió al ple d'avui.
En els pròxims minuts ampliarem aquest assumpte. Destacats aquest dijous 29 de gener, Facundo Tenaglia, al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars i amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel balanç de la campanya de vacunació contra la grip. Augmenta un 3,5%.
Fins a immunitzar el 33% de la població. Un increment progressiu des de fa 3 anys, segons la consellera Manuela García, que s'hi mostra satisfeta. Salut també llança un missatge de tranquil·litat sobre el xarampió després que el virus torni a ser endèmica a l'Estat i en destaca la bona cobertura de vacunació a les Balears.
Els professionals sanitaris de Menorca han patit 44 agressions durant el 2025. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La meitat són intimidacions, però també hi ha amenaces, insults i fins i tot, en 4 casos, agressions físiques. Una xifra que va en augment des de fa uns anys. En comparació amb 3 anys enrere, aquestes agressions s'han incrementat un 40%. L'IBE Salut ho atribueix al major nombre de denúncies. Precisament avui ha conclòs una nova sessió formativa per part de la Policia Nacional per prevenir aquestes agressions i saber com actuar en cas que es produeixin.
A Eivissa, el polèmic rellotge digital del passeig de Vara de Rei ja és història. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament d'Eivissa ha començat avui a retirar l'estructura metàl·lica i els panells solars que li proporcionaven energia. El consistori substituirà el rellotge instal·lat per l'anterior equip de govern socialista l'any 2017 i el canviarà per un de disseny més clàssic.
Tot això avui que ha comparegut el ministre Òscar Puente al Senat per parlar de les tragèdies ferroviàries d'Ademuz i Gelida, enmig d'un ambient hostil de la dreta que li reclama la dimissió i carrega contra Pedro Sánchez per no acudir a la cita. En parlarem en els pròxims minuts, abans coneguem els titulars de la crònica esportiva que passen pel ciclisme, perquè en aquesta hora es disputa l'etapa més important de la Challenge Mallorca masculina. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La contrarrellotge, novetat d'aquesta edició 35 de la Challenge, ja està en marxa i ho fa amb un nom propi del ciclista Enric Mas, que hi participa amb el seu equip, el Movistar. El mallorquí torna després de 177 dies de baixa i ho fa a casa en el que és el segon trofeu de la Challenge. La contrarrellotge per equips té un total de 24 quilòmetres amb sortides a Salines, pas per Campos i arribada a la colònia de Sant Jordi. I en futbol, a la Champions, el Barça és l'únic equip espanyol classificat per als vuitens de final. El Madrid i l'Atlètic de Madrid hauran de jugar els 16 anys després de perdre nit els seus partits. L'Atlètic Club i el Villarreal s'acomiaden de la competició.
Les Pitiuses encara recuperen després que la borrasca Christine va deixar les illes mig centenar d'incidències.
La més perillosa, la caiguda d'un pi de 20 metres damunt una casa habitada a Cala Tarida, a Sant Josep de Satalaia. A Formentera, el temporal també ha deixat pals elèctrics, plaques fotovoltaiques i sostres amb risc de despreniment i molts d'arbres tombats. En algunes zones costaneres també hi ha hagut esllavissades de roques.
Avui els avisos ja s'han rebaixat, però el temps continua marcat per la inestabilitat. La previsió amb Pedro Roger. Bon dia.
Bon dia. Avui el vent ha afluixat respecte d'ahir, però encara és ben present en registres que en alguns indrets han fregat els 78 km per hora. I pel que resta de dia, encara bufarà moderat, principalment de ponent i de llebeig. Per tant, a la costa més exposada, al sud-oest de cada illa, l'onatge encara serà intens. De fet, avui han tornat a tenir registres superiors als 6 metres d'altura d'ona màxima. Quant al cel, dia carregat i al llarg del capvespre tornaran també les pluges, principalment a les Pitiuses i, en menor mesura, al ponent i mitjon de Mallorca. I tot això anirà de la mà d'una pujada de la temperatura. La màxima girarà aproximadament entre els 14 i els 16 graus. I què passarà demà? En principi, el vent encara bufarà moderat en qualque cop fort de ponent i de llebeig i, en conseqüència, encara tindrem una mà moguda. El cel, alternança de sol i núvols, però sense pluges, i la temperatura no tindrà gran variacions respecte d'avui.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Si heu circulat per Mallorca i Menorca avui, tal vegada els heu trobat a la carretera. Diferents tracturades han protestat pels acords de la Unió Europea amb Mercosur i per les retallades que implica la modificació de la política agrària comuna. A Mallorca hi ha hagut dues protestes. La més multitudinària ha estat la convocada per Asaja, Ariany, i la més visible, la d'Unió de Pagesos, que, a més, ha estat la darrera en acabar, Aina Morales.
Els tractors d'Unió de Pagesos i APAEM han fet una marxa en caravana des d'Inca fins a Palma. En la seva recta final eren més de 40 vehicles i al seu pas la gent que transitava pels pobles els feia senyals de suport. Entre les reclamacions, que els productes de Mercosur no es puguin vendre, igual que els productes locals. Rafael Rossinyol, responsable d'Unió de Pagesos a Reiguer.
Donen facilitats en aquell que nosaltres passem unes normatives europees molt estrictes, el que on ells no en passen cap ni una.
Denuncien que a Mercosur s'utilitzen, per exemple, fitosanitaris prohibits a Europa per qüestions de seguretat alimentària i salut. Unió de Pagesos ha acabat la seva tractorada a Mercapalma. Sebastià Ordines, secretari general del sindicat.
Per combatre Mercosur, només podem xerrar de producte local. No ens preocupa tant que el PAC dels pagesos baixi un 20%, sinó que hi ha més d'un 20% de pagesos professionals que no cobren PAC, que no entenen dins el sistema, i, per tant, nosaltres el que demanem és que tots hi puguin entrar.
Abans d'arribar a Mercapalma, la tractorada d'Unió de Pagesos ha passat també prop de la Conselleria d'Agricultura i ha fet sonar els seus claxons davant la seu de Gama, que va reduint la compra de llet als vaquers de Mallorca, posant en perill la seva continuïtat.
Per una altra banda, més d'un centenar de tractors arribats d'arreu de Mallorca s'han concentrat avui matí a Ariany per defensar el futur del sector primari i garantir la seguretat alimentària dels consumidors.
En aquest cas han estat convocats per Asaja, les cooperatives agroalimentàries de les Illes i la Unió de Petits Agricultors. UPA. Jerònia Bonafé és la presidenta de les cooperatives agroalimentàries i Joan Company, president de Saja.
Que entrarà en producte amb unes normes de producció molt més inferiors a les nostres, tema de fitos, tema sense cap dubte de cots laboral, de cots salarials.
Això és el més important de tot, que el menjar que entri pot ser més barat, el que ha de ser igual de segur.
La secretària executiva d'UPA, Joana Mascaró, explica que produir a Mallorca és un 30% més car que a la península.
Les nostres explotacions pues, estan més obsoletes, ens costa molt més, nosaltres podem adaptar i de cada vegada estem més enrere perquè nosaltres no podem fer les inversions que estan fent la resta dels nostres companys, perquè nosaltres, clar, guanyem menys i de cada vegada estem més enfora d'ells.
Aquesta concentració ha estat a l'aparcament d'un conegut restaurant d'Ariany. Fins allà s'hi ha acostat el conseller d'Agricultura, Joan Simonet.
Però no sabem, després, quan això va baixant a nivell d'estat i després d'estat passa a comunitat autònoma, com mos arribarà aquí. Aquí nosaltres estem plantejant dues línies de feina. Una, demanar que no hi hagi aquestes rateades via Brussel·les a través del Ministeri, i la segona, ja a través del Ministeri, que quan arribin els dobbers, que se mos mantingui aquest reconeixement de sinsolidaritat per mantenir aquests sobrecostos que realment tenim. També hi ha el problema de que els dobbers poden venir per dues línies i una de les línies que venia quedarà difuminada.
A Menorca, al recinte firal des Mercadal, és on s'ha concentrat aquesta protesta dels pagesos. D'haver 150 persones, el sector agrari menorquí reclama especialment el reconeixement de la doble insularitat de l'illa. Sentim Lluís Nadal, de Gramé, i Catalina Pons, de FACME.
I ens estem jugant el futur del camp, el futur, potser d'aquí a 10 o 15 anys. us ho estan jugant, eh? Vull dir, la gent no és conscient.
El més important és que n'haguem benvinguts, com veig, les Teresó Pas i les cooperatives, tots anem a una, tots estem d'acord.
Són les 2:10. Continua l'escalada de preus dels habitatges a les Illes amb un encariment del 9% al novembre i amb una consegüent caiguda d'operacions en la compravenda del 14%. Ara ja es paguen 4.264 euros per metre quadrat de mitjana. És la xifra més alta de tot l'estat espanyol.
Així es desprèn de l'informe del Consell General del Notariat, que també apunta un descens de l'1,2% en la grandària dels habitatges fins als 123 metres quadrats de mitjana. És a dir, que de cada dia es paga més per pisos de cada vegada més petits, i cada dia també s'han de demanar més doblers al banc per comprar-los. Al novembre, els crèdits han augmentat un 5,2% a les Balears, i en aquest cas s'ha de dir que les Illes no encatxalen la llista estatal, ja que es mantenen per davall de la mitjana, que és del 6,5%.
I en aquest context, l'Ajuntament d'Eivissa promou una modificació del planejament urbanístic perquè locals comercials de Figueretes, Casserres i Es Viver puguin reconvertir-se en habitatge a preu limitat. La intenció és que s'incrementi l'oferta de pisos a preu assequible. Gemma Guasch.
Són un total de 10 parcel·les, entre les quals les de l'edifici Lido o Galàxia a Figueretes. Aquestes parcel·les es consideren turístiques al planejament i l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat avui al ple iniciar els tràmits perquè se'n modifiqui la qualificació a residencial. Defensen que la pràctica ja ho són i per poder així reconvertir els locals comercials dels baixos d'aquests edificis en habitatges a preu limitat. Juan Flores és regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Eivissa.
Para que los usos ahí implantados y que se puedan implantar sean coherentes con la utilización que se les ha dado a esas manzanas desde hace muchos años. Además, se da un paso más en la creación de vivienda a precio limitado en consonancia con el plan municipal de vivienda.
El grup del PSOE s'ha abstingut en la votació perquè considera que hi ha altres prioritats en matèria d'urbanisme al municipi. Jordi Salewski és regidor del grup socialista.
Que no posem en dubte que s'hagi de fer o no. Sí que és una llàstima que aquesta permissivitat de perdre locals comercials que es puguin transformar en vivenda, doncs és una llàstima. Però nosaltres ens abstindrem d'aquest punt i li demanem que es centri en aspectes més importants que necessita la nostra ciutat.
L'Ajuntament ha puntualitzat que les reconversions de determinats locals en habitatges faran sempre amb un estudi previ de viabilitat. L'aprovació d'aquesta modificació del planejament comporta una suspensió en l'atorgament de llicències i autoritzacions a les parcel·les afectades.
D'altra banda, l'Ajuntament de Palma ha estat escenari avui de una protesta de la plataforma d'afectades per la hipoteca a la PA pel projecte de construcció de 750 habitatges socials a Son Bordó. I la portaveu de l'entitat, Àngela Pons, ha criticat que els serveis socials no s'han reunit encara en cap de les més de 100 persones que viuen a la zona i que seran desnonades sense cap ajuda econòmica ni alternativa habitacional.
Pons ha aixecat la veu en nom dels afectats, alguns dels quals eren a la sala de plans. A ells els ha demanat directament si algú del consistori s'havia preocupat per la seva situació.
¿Alguien del ayuntamiento se ha reunido con vosotros?
No.
¿Alguien del ayuntamiento os ha dado alguna alternativa social?
No.
L'Ajuntament ni ha donat, ni s'ha presentat. L'Ajuntament, l'alternativa que se li dona a gent que fa feina de reciclatge, que li donau un alberg que tampoc no hi ha places.
La història remunta a fa gairebé 3 dècades, quan l'aleshores batlle de Palma Joan Fageda va cedir uns terrenys d'ús no urbanitzable.
I a Mahó, l'Ajuntament ha decidit no donar cap més llicència per construir piscines durant el Manco un any. El ple d'avui aprovarà una moratòria amb l'objectiu de millorar la gestió de l'aigua i evitar consums excessius. Axel.
Durant els darrers 10 anys, Urbanisme ha donat llum verda a la construcció de gairebé 380 piscines i al municipi ja n'hi ha més de 1.500. Amb aquesta suspensió temporal de permisos, el que es vol és frenar aquesta tendència, aquest creixement del nombre de piscines i revisar criteris i normes urbanístiques. La mesura ha estat acordada amb Aramaó, forma part de l'acord per aprovar els pressupostos i s'ha inclòs en l'ordre del dia de manera urgent perquè pugui entrar en vigor en pocs dies. De les llicències ja demanades, un total de 40, s'acceptaran les 30 primeres. La resta, de moment, no es podran atorgar. Héctor Pons, és el Baladamó, i Jordi Tutzó, d'Aramó.
El que farem avui en el ple de l'Ajuntament de Mó és aprovar, com dic, aquesta suspensió temporal, de moment d'un any, que es pot allargar en funció de com vagi l'aprovació d'aquestes noves mesures, per tal de frenar i reflexionar.
I s'ha de reaccionar antes de que es quedem sense aigua a nivell de Menorca. I és imprescindible que les institucions i els seus representants actuïn, i actuïn ja, per evitar problemes majors.
A Menorca hi ha més d'11.000 piscines censades. Això suposa una piscina per cada 9 habitants, molt per damunt d'altres zones de l'Estat i fins i tot per damunt de la resta d'illes Balears, on hi ha una piscina per cada 15 residents.
Ho avançàvem en titular. Salut ha vacunat 31.000 persones més contra la grip en la campanya d'enguany en relació amb l'anterior programa de vacunació. Aquesta dada suposa que més de 219.000 persones a les Balears s'han immunitzat contra el virus, i això és un 3,5% més que la campanya anterior.
Les dades indiquen que enguany s'ha arribat a una cobertura del 33% de la població. La consellera de Salut, Manuela García, ha destacat que en els darrers 3 anys ha pujat un 12% el nombre de persones immunitzades contra la grip. Segons la consellera, és important que s'ha romput la tendència dels darrers anys en què hi havia unes baixes taxes de vacunació.
Esto no es casualidad, y porque las casualidades es un resultado de un trabajo intenso también por parte de Salud Pública y de realizar una estrategia global de salud pública que se ha cuidado desde el primer momento. Por lo tanto, es importante tener estrategia, que luego la comentará la estrategia que hemos seguido, y también, por otro lado, el trabajo coordinado.
Segons Salut, pel que fa a la situació epidemiològica, la grip continua baixant i no hi ha pressió als hospitals. Per contra, el virus sincicial, que provoca la bronquiolitis entre els més menuts, va a l'alça amb 500 casos per cada 100.000 habitants. Malgrat tot, la gran majoria de casos són lleus i són tractats als centres d'atenció primària.
D'altra banda, tot i que l'estat espanyol ha perdut l'estatus de país lliure de xarampió, Salut ha assegurat que la taxa de vacunació a l'arxipèlag és bona.
D'aquesta manera, la conselleria llança un missatge de tranquil·litat. A més, la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, explica que enguany no hi ha hagut cap cas a les Balears i fa un balanç de les xifres de l'any passat.
Con respecto a los casos de sarampión, en 2025 tuvimos un brote con 35 casos que se cerró, y eran casos importados de Uzbekistán, de Vietnam, uno de Marruecos, y 28 eran de origen desconocido. A veces es difícil saber de dónde procede un caso índice.
Més coses. Entitats socials com la Xarxa per la Inclusió Social o Metges del Món rebutgen l'argument de l'efecte crida que atribueix el govern a la regularització extraordinària de persones migrades.
EAPN Balears assegura que la mesura no atraurà noves arribades, ja que les persones que s'hi podran acollir ja viuen a les illes i a partir d'ara podran accedir a drets bàsics que fins ara tenien vetats. En la mateixa línia, Metges del Món ha explicat que la majoria dels possibles beneficiaris ja havien iniciat els tràmits d'arrelament sociolaboral i es trobaven pendents de resolució quan es va aprovar el Reial Decret. Les ONG defensen que la regularització permetrà reduir la vulnerabilitat, millorar l'accés als serveis i donar seguretat jurídica a persones que ja formen part de la societat balear. Miguel Reyero, Metges del Món, Maria Crespí, advocada de Càritas.
La lògica seria que si s'implementa bien la medida, viéramos encantados de que este número de personas deja de acercarse porque tiene la atención normalizada.
És un acte de justícia social i de dignitat d'aquestes persones.
La presidenta del govern, Marga Proens, ha rebutjat les crítiques de les entitats socials i insisteix que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol generarà un efecte crida a les Balears.
Proens qualifica la mesura d'irresponsable i de regularització massiva sense precedents. Critica que el decret permet concedir residència sense contracte de feina, sense certificat de delictes penals i sense passar pel Congrés.
Immigració vinculada a contracte de feina, sí. Immigració que ve a aportar, sí. Immigració que s'integra, sí. Són benvinguts i contribueixen, com han contribuït al llarg de la història, a fer avançar la nostra societat, aquest procés oportunista, irresponsable i sense cap garantia, evidentment no.
La presidenta ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez d'utilitzar la regularització com una cortina de fum i ha defensat un model basat en una immigració regulada, vinculada a un lloc de feina i amb voluntat d'integració.
Més coses, la massificació que pateix Mallorca no toca sostre, segons ha tornat a denunciar el Fòrum de la Societat Civil.
De fet, s'agreuja i amenaça amb un augment de la pressió humana que serà absolutament insostenible d'aquí 20 anys. Avisen que si la tendència continua tal com ho ha fet els darrers anys, Mallorca superarà el 1,5 milió d'habitants el 2050 i Son Sant Joan passarà dels 56 milions de passatgers amb la factura que això suposarà pels recursos i el benestar de la societat. Per tot això, reclamen mesures efectives i consensuades abans no sigui massa tard. Jaume Garau n'és el portaveu.
Fa molt d'any que en xerram, però en realitat aquest any mateix ha hagut un intent per part del govern de fer una cosa d'aquestes i ha fracassat rotundament perquè no sabem cuinar un consens. Per tant, si les coses continuen així, tindrem una societat més tensionada, més massificada, una societat amb més conflictes.
El Fòrum, integrat per una vintena d'entitats de la societat civil, ha presentat el seu informe de 2025, el qual, un any més, demostra el creixement exponencial de tots els indicadors cap a la massificació i el col·lapse.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Save the Children posa xifres a l'assetjament sexual de menors a través de les xarxes, però avisa, són només la punta de l'iceberg d'una realitat que continua majoritàriament amagada. Amb les dades de què disposa, derivades de l'estudi d'una vintena de sentències judicials, l'organització pot assegurar que l'edat mitjana que un jove o una jove pateix aquesta agressió és de 13 anys i que en 6 de cada 10 casos són nines. L'informe alerta que lluny de baixar, aquests delictes pugen, ho han fet un 13%, els darrers dos anys i es disparen quan l'agressor és un familiar. Aquests casos s'han multiplicat per 8 entre 2022 i 2024, Aina.
L'informe darrere de la pantalla Violència sexual contra la infància en l'entorn digital conclou que l'agressor és majoritàriament un home sense antecedents penals. Gairebé la meitat eren coneguts de la víctima i el 25% pertanyien a l'entorn familiar. Només el 2024 es varen presentar més de 1.000 denúncies per assetjament sexual virtual a nins i nines a l'estat espanyol. Quan arriben els jutjats, Save the Children denuncia que passa massa temps fins que hi ha una resolució del jutge. El 60% dels processos duren 3 anys o més i un 14% supera els 5 anys. A més, prop de 7 de cada 10 infants han de declarar fins a 2 vegades, fet que provoca una revictimització. Només el 65% dels casos, la sentència és condemnatòria i en 4 de cada 10 no es posen mesures cautelars.
Un informe que ha valorat el policia tutor, expert en ciberassetjament Silvestre del Río, qui ha considerat que les dades són preocupants, però no sorprenents. Assegura que per evitar casos d'agressions sexuals en línia a menors no s'han de facilitar dispositius digitals als fills i no s'han de publicar fotos o vídeos seus. Són declaracions al programa Al Día.
Cuando los padres publicamos una foto de nuestro hijo, no la tenemos que poner pensando en cómo la veo yo. Porque yo lo voy a ver, mi hija de 9 años hace un baile, yo, ay, es entrañable. A los ojos de un pedófilo, ¿cómo es? Claro. Tú no puedes evitar, evidentemente, cómo lo ven los demás. Pero es que a esas edades no tenían que tener ni presencia en Internet como para estar haciendo bailes sexualizados en una red social.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. El tango, la copla i l'emoció més profunda arriben a Inca amb Martirio i el sur del tango. La veu inconfusible de Martirio ens convida a un viatge musical entre Argentina i Espanya amb tangos que van de Gardel a Piazzolla, acompanyada de bandoneó, violí i piano. Divendres 31 de gener a les 7 del vespre a la sala principal. Entrades ja a la venda. Viu el tango com mai abans. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'actualitat avui passa pel ple de l'Ajuntament de Palma, que ha reprovat avui la regidora de Podem, Lucía Muñoz, després d'haver desitjat la desaparició de l'Estat d'Israel. Una proposició de Vox que ha comptat amb el suport del Partit Popular i el rebuig de l'esquerra.
El portaveu de la formació d'extrema dreta, Fulgencio Coll, ha expressat en el ple la seva condemna a les declaracions de la regidora d'Unides Podem en el seu compte d'Instagram i un programa de televisió. Les considera molt greus.
Consideramos que su actividad política es impropia con sus obligaciones como concejal, al ausentarse de sus obligaciones, así como sus declaraciones en contra de la comunidad judía son censurables. Por todo ello, presentamos esta proposición.
Lucía Muñoz ha respost que ha estat reprovada per defensar, per anar en contra del genocidi, ha acusat l'equip de govern municipal de ser còmplice d'Israel i ha repetit la seva consigna.
Voy a ser reprobada por decir que está mal asesinar niños, bombardear escuelas y hospitales y aniquilar a una población. Y que cualquier Estado sostenido sobre crímenes de guerra, la colonización y el saqueo, sobre un proyecto genocida, debería correr la misma suerte que la Alemania nazi. Así que sí, hoy lo vuelvo a decir con orgullo y lo digo consciente de que mis palabras representan el sentir de un pueblo digno de Palma. El Estado genocida de Israel debe desaparecer.
Lucía Muñoz, que ha estat també en el punt de mira de les crítiques al Consolat de Mar, ha estat en un acte memòria de les víctimes de l'Holocaust quan es compleixen 81 anys de l'alliberament d'Auschwitz.
Tant la presidenta del govern, Marga Proens, com el president de la comunitat jueva, Ari Molina, ha encarregat contra la regidora. Consideren que difon discursos d'odi.
Reprovam avui aquests representants públics que fan consignes i missatges d'odi que tenen després conseqüències directes.
La política a la que me refiero no ha expresado ni una sola crítica sobre la represión de los ayatolás contra el pueblo desarmado. Quiere decir que el partido de esta señora y ella misma comparten y defienden los postulados islamistas sobre las mujeres.
A l'acte, autoritats de les Illes i la comunitat jueva han recordat les víctimes de l'Holocaust amb un minut de silenci i l'encesa de 7 espelmes, 6 per cada milió de jueus morts i una per la resta de víctimes dels camps de concentració nazis.
Tot això en la vigília del Dia de la Pau, demà, quan entitats en defensa del poble palestí han convocat una concentració unitària a 4 punts de Mallorca a les 7 del capvespre. Unes trobades que volen ser una crida per la pau. Amb el lema contra la violència impuna, ni silenci ni complicitat, reclamen la pau a Palestina.
Les concentracions seran a la plaça de les Tortugues de Palma, a la plaça d'Espanya d'Inca, a la de la Constitució de Solla i a la plaça Nova d'Artà. Salvador Martínez, de Mallorca per la Pau, ha fet de portaveu d'aquestes, de les quatre entitats convocants.
La barbàrie no la hem de normalitzar i hem de continuar sortint al carrer tantes vegades com sigui necessari per manifestar el nostre rebuig a tot el que està passant. El nostre rebuig a la deriva autoritària i bel·licista en la que estem immersos, impulsada per la voluntat fonamentalment imperialista dels Estats Units.
S'oposen a la despesa militar, a l'OTAN i a l'establiment de bases o polvorins militars a Mallorca.
El ministre de Transports, Òscar Puente, ha comparegut aquest dijous per primera vegada en seu parlamentària per donar explicacions sobre els accidents ferroviaris d'Ademuz i Gelida, que s'han cobrat la vida de 46 persones. Ho ha fet al Senat, on els senadors del PP l'han rebut amb crits de dimissió. En la seva intervenció, Puente ha defensat el manteniment de la xarxa d'alta velocitat.
El ministre ha assegurat que la línia Madrid-Sevilla ha estat sotmesa a un procés profund i planificat de renovació en els darrers anys amb una inversió de 780 milions d'euros. També ha reiterat que la via on es va produir el sinistre d'Ademuz havia passat totes les revisions pertinents.
La línia d'alta velocitat Madrid-Sevilla no és una infraestructura abandonada ni olvidada. És una línia con más de 30 años de servicio que ha estado sometida de manera continua a labores de mantenimiento, conservación y en los últimos años a un proceso profundo y planificado de renovación. Renovar una línia de alta velocitat no significa levantarla entera i volver a construirla.
El PP i Vox han criticat l'absència de Pedro Sánchez al Senat. El president, recordem-ho, va anunciar que compareixerà el pròxim 1 de febrer al Congrés.
Minuts abans de la compareixença de Puente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat la creació d'una comissió d'investigació sobre l'accident d'Ademuz al Senat. La considera necessària perquè, segons Feijóo, el govern central ha mentit sobre la tragèdia.
El líder del PP ha dit que la comissió es crearà de manera immediata i que la seva formació presentarà aquest dijous la sol·licitud corresponent a la Cambra Alta. En resposta a aquest anunci, Òscar Puente ha recordat que el PP i Feijóo es varen oposar a la creació d'una comissió d'investigació sobre l'accident ferroviari d'Angrois que va deixar 80 morts.
I la Unió Europea inclourà la Guàrdia Revolucionària Iraniana en la llista d'organitzacions terroristes. Els 27 debaten avui la proposta que necessita aprovar-se per unanimitat.
Els ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea estudiaran l'aplicació de noves sancions al règim dels ayatolàs en resposta a la repressió del govern iranià contra la població, que les darreres setmanes s'hauria cobrat la vida de milers de persones.
Arribem així a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Un centenar de policies locals de Palma han protestat avui davant Cort per exigir el val de Jaime Martínez al compliment del pla d'ordenació del cos. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. S'hi han manifestat devers un centenar d'agents demanant una reestructuració de la feina i una millora retributiva per l'augment dels torns de cap de setmana, festius i nocturnitat, una situació que afecta uns 800 policies. L'equip de govern no ha volgut fer declaracions sobre aquesta qüestió al ple d'avui.
Un ple de Palma en què els grups d'Esquerra han mostrat la seva preocupació per la pujada del preu del bitllet senzill del bus de l'MT, tot i la gratuïtat que de moment hi ha en vigor en el transport públic.
Durant el ple d'avui, el PP ha demanat a la resta de partits municipals el seu suport per reclamar al govern central els 20 milions d'euros que encara han de pagar per fer front a aquesta gratuïtat.
Felanitx tindrà 8 habitatges públics nous destinats a la gent gran que té dificultats per trobar un lloc on viure. Es començaran a construir enguany a l'antic hospici del municipi.
16 habitacions d'aquest antic asil, ara en desús, es convertiran en 8 habitatges públics. Els destinataris seran persones majors de 65 anys que en faci 10 que estan empadronades al municipi i que no siguin dependents, a més, que tinguin dificultats per accedir a un habitatge.
Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores podem destacar només algo de circulació lenta a la via de cintura en sentit aeroport, a l'altura de la sortida cap a la carretera de Valldemossa. També s'arriba de Palma, de l'autopista d'Inca, a la incorporació en via de cintura, en sentit Andrat, hi ha algo més de tràfic, però en general ara mateix la circulació és bastant tranquil·la. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, un centenar de policies locals de Palma han protestat avui davant Cort per exigir el val de Palma Jaime Martínez al compliment del pla d'ordenació del cos. Els agents demanen una reestructuració de la feina i una millora retributiva per l'augment d'estors de cap de setmana, festius i nocturnitat, una situació que afecta els 800 policies.
Representants dels sindicats CESIF, el Sindicat Professional de Policies Municipals d'Espanya, Comissions Obreres i UGT, s'han manifestat per demanar el val de Palma que compleixi amb el compromís que va adquirir amb ells i que reestructuri una organització que diuen està obsoleta i que du 15 anys amb el mateix organigrama. Una mesura que apunta en beneficiaria la ciutadania. Agustí Sánchez és portaveu del CESIF.
Totalment aturades, la policia està totalment decepcionada en la val de Palma perquè ens han ganat. Ens han ganat totalment, ja pot dir el que vulgui, de que estan pendents d'un informe i tot això. Mos és igual perquè mos han ganat. Dia 1 de gener s'havia de posar en marxa el pla d'ordenació. Avui són dia 29 de gener, per tant, tant tingut temps de sobre.
Els sindicats de policia asseguren que ningú de l'Ajuntament s'ha comunicat amb ells, que fa mesos que demanen aquesta reorganització i que el pla havia d'estar enllestit l'1 de gener. Afegeixen que esperen que la convocatòria d'avui hagi servit com a incentiu. En cas contrari, continuaran, diuen, les protestes.
La de la policia local de Palma no està l'única protesta avui davant Cort. Diversos membres de la Plataforma per la Defensa dels Vells Hombres s'han concentrat per exigir la paralització de les tasques de replantació dels 17 exemplars de la plaça de Lluís Vila. Villalonga, que van ser tallats el mes passat.
Més d'una desena de persones s'han reunit avui matí a la plaça de Cort per fer una cassolada i han advertit a l'Ajuntament que no aturaran les mobilitzacions fins que obrin un procés participatiu amb els veïns afectats. Les entitats que conformen la plataforma han afirmat que no volen una simple plaça jardinada, superficial i sense ambició, sinó un autèntic bosc urbà davant la mà que sigui referent europeu en sostenibilitat, adaptació climàtica, biodiversitat i qualitat de vida.
A tot això, els grups d'Esquerra han demanat a l'Ajuntament de Palma què passarà quan acabi la gratuïtat del transport públic, ja que el preu del bitllet senzill del bus de l'MT ha pujat un euro. Això quan, durant el ple d'avui, el PP ha demanat a la resta de partits municipals el seu suport per reclamar al govern central els 20 milions d'euros que encara han de pagar per finançar aquesta subvenció.
En resposta a la petició del Partit Popular, el PSI va dir que allò que realment és important és l'increment de preu del bitllet senzill, que ha pujat de 2 a 3 euros per a aquells ciutadans que no tinguin la targeta única i que notaran quan acabi aquesta gratuïtat. Escolta'm, Xisco Dalmau.
Que avui també era el moment, senyor Deudero, d'explicar què és el que ha motivat l'MT de Palma a incrementar el preu del bitllet senzill del 2 als 3 euros i saber què li costarà un viatge a una persona jubilada el dia que la gratuïtat no sigui efectiva, perquè no li costarà el mateix que li costava fins ara, li costarà 3 vegades més.
Com també han fet els socialistes, Podem ha criticat el canvi d'argument de l'equip de govern municipal, que ha dit ara defensa la gratuïtat quan, en el passat, va fer el contrari. En aquest sentit, Més per Palma ha criticat les polítiques de mobilitat del PP perquè, afirma, van en contra del transport públic. Són Lucía Muñoz i Miquel Àngel Contreras.
Señor Deudero, me alegro mucho de que ahora mismo usted defienda la gratuidad del transporte público. Hemos tenido que escuchar todo tipo de argumentos en contra, cada cual más absurdo, y hoy en día pues podemos decir que esa batalla la hemos ganado.
Han vist molts un canvi de discurs molt radical amb el Partit Popular, és a dir, el senyor Deudero ara fa un any mordea que la gratuïtat no havia de ser possible perquè la gent agafava el bus per no suar, no? I aquest era l'argument del senyor Deudero per carregar en contra de la gratuïtat del transport públic.
Després de les crítiques de l'esquerra, el regidor de Mobilitat de Cort, Antoni Deudero, ha insistit en demanar el suport del ple per reclamar al govern central que pagui els doblers que costa la gratuïtat del transport públic, ja que ha remarcat només ha confirmat al govern central el pagament de 40 milions dels 60 que va prometre.
Déjenle claro a la sociedad, en paralelo a que el gobierno de Sánchez le da miles de millones de euros a otras comunidades autónomas, los concejales de este pleno municipal están de acuerdo en el reconocimiento que ha hecho el gobierno de Sánchez de que los 40 millones eran insuficientes y que han de ser 60, que lo negaron de forma reiterada.
Això quan d'aquí a 2 mesos la targeta ciutadana deixarà de ser vàlida com a títol de transport per la introducció de la targeta única, que integra trens, metro i autobusos a tota l'illa.
Això pel que fa al ple municipal de Palma. Mentrestant, el de Llucmajor, celebrat a Llora Baixa, els partits de l'oposició van abandonar la sessió al·legant que no s'havia permès intervenir a la portaveu d'una associació.
Davant d'aquesta situació, l'equip de govern ha fet un comunicat on lamenta l'actitud dels partits de l'oposició i on vol aclarir que la portaveu de l'associació no havia sol·licitat participar al ple. El que sí que havia registrat prèviament era una petició d'informació que es troba en fase de tramitació. Com a conseqüència de la sortida als grups de l'oposició, el ple es va interrompre i no es van poder votar diversos punts de l'ordre del dia.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:38 per la mare de les conseqüències del temporal i del mal temps que han obligat els bombers a actuar principalment per la caiguda d'arbres.
Els bombers van haver de fer 6 intervencions a causa del vent i la pluja, la majoria per caiguda d'arbres. La intervenció més destacable va ser a Calonge, al municipi de Santanyí, on una forta ventada que els veïnats han descrit com un petit esclafit va fer caure arbres i també va causar desperfectes en algunes cobertes. Els bombers de Mallorca i Protecció Civil van haver d'intervenir per retirar tres arbres que havien caigut damunt camins i impedien la circulació, i també es van produir desperfectes en una empresa de jardineria on s'ha fet malbé l'hivernacle i part de les plantes que tenien a l'exterior. Sebastià Miquel Mates és el representant de Baldia a Calonja i Joana Mangual, de jardineria Can Parat.
Va ser com una mica de trebolí que va agafar la zona de baix del poble i va fer una ratxa molt forta de vent.
Només va ser una ratxa d'aire molt, molt fort, i va durar molt poc temps. Però, claro, en el poc temps ja va bastar per fer tota aquesta destrossa d'aquí, dels invernaderos, i, en fi, molta planta petita i molt tirat en terra.
Mentrestant, a Felanitx hi haurà 8 habitatges públics nous destinats a la gent gran que té dificultats per trobar un lloc on viure. Es començaran a construir enguany a l'antic hospici del municipi.
16 habitacions d'aquest antic asil, ara en desús, es convertiran en 8 habitatges públics. Els destinataris seran persones majors de 65 anys, que duguin 10 empadronades al municipi, que no siguin dependents i que tinguin dificultats per accedir a un habitatge. Cada apartament comptarà amb una habitació, una sala, cuina i bany, amb una superfície aproximada de 40 metres quadrats, a més de zones comunes. L'Ajuntament de Felanitx i la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat han presentat avui el projecte, que compta amb un pressupost d'1.300.000 euros. Esperen que enguany es puguin licitar i començar les obres. José Luis Mateo és el conseller de Mobilitat, i Catalina Soler, la batllessa de Felanitx.
8 viviendas que además van a contar también con espacios comunes. Espacios comunes donde compartir, espacios comunes donde convivir, y hacerlo además en un lugar tan especial i tan emblemàtic per a Felanitx com és este.
És un cas que ens passa molt sovint. Però gent que en el seu moment va venir a Felanitx, que se va posar a anar de lloguer, un lloguer que podien assumir fàcilment perquè eren persones treballadores, i que ara, davant un boom de necessitat de vivenda, se troben que el propietari d'aquella vivenda no els vol renovar el lloguer.
Més qüestions. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials mobilitzarà en els pròxims mesos 5,1 milions d'euros diferents en diferents línies d'ajudes i subvencions adreçades a residències de gent gran, persones amb discapacitat i entitats socials.
Per al 2026, la segona convocatòria d'ajuts a residències municipals, engegada l'any passat, tornarà a comptar amb un pressupost de 3 milions d'euros destinats a assegurar el bon funcionament dels centres i la qualitat dels serveis destinats a persones grans i necessitats especials. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
Són més de 5,5 milions en convocatorias de ayudas para paliar las necesidades que hay sociales, tanto en instituciones públicas, en personas y entidades sociales. Y aquí cabe recordar la consolidación de las ayudas a respiro para familias que tengan personas con discapacidad, así como la consolidación de 3 millones de euros para ayudar a los déficits que tienen las residencias municipales.
I 6 de cada 10 infants d'Artassa vacunats contra la grip és una de les 11 àrees de salut de les Illes amb millors resultats pel que fa a la campanya d'enguany. És una de les dades que destaquen del balanç que avui ha fet la Conselleria de Salut sobre el virus respiratori.
La infermera i subdirectora de Cures Assistencials, Concha Zafortez, ha dit que hi ha diversos motius que expliquen aquests bons resultats. Un d'ells és la campanya de vacunació a les aules per als infants del segon cicle d'infantil.
I Verge del Toro està encara més alta, han estat espectaculars, eh? Però la vacunació escolar ha estat alta, i després hi ha un moviment social molt pro vacunes. Vull dir, hi ha un col·lectiu comunitari molt conscienciat.
I per la mare de Xisco Casada, el jove mallorquí de 27 anys que pateix càncer de pàncreas amb metastasi al fetge, que ha fet una crida a la solidaritat a través d'una campanya de micromecenatge.
Les donacions ja superen els 700.000 euros i han duplicat la recaptació en manco de 24 hores. Els doblers es destinaran a cobrir els tractaments mèdics i, en el pitjor dels casos, una part important anirà a una associació dedicada a la investigació d'aquestes malalties. La resta retornaria als familiars que l'han ajudat econòmicament fins ara. Més de 36.000 persones ja hi han fet la seva aportació.
I el GOP reitera la seva denúncia pública davant les irregularitats detectades en la licitació dels serveis de temporada a les platges de Palma, i reclama a Direcció General de Costa i Litoral que s'adaptin mesures immediates per restablir la legalitat i garantir la transparència del procés.
El grup ecologista ha explicat que l'Ajuntament va sotmetre informació pública al projecte amb un estudi econòmic financer en què s'establien unes tarifes màximes unitàries per a serveis com gandules i parasols, però que en la licitació publicada posteriorment a la plataforma de contractació ofereix un altre estudi econòmic amb tarifes molt superiors i fins i tot amb elements que no figuraven al projecte inicial. El GOB considera que aquesta diferència implica que les tarifes que podrien acabar aplicant els explotadors serien superiors a les autoritzades i que això vulneraria les condicions.
I un darrer punt, en successos, la Policia Nacional ha detingut un home a Palma com a presumpte autor de cremar tres bateries de contenidors situats a diferents carrers de ciutat. Els incendis van tenir lloc la matinada de diumenge a prop del carrer General Riera i van provocar danys per més de 20.000 euros.
El primer incendi va ser al carrer de les Germanetes, on la policia va haver de tallar el trànsit a causa de la propagació del foc fins que els bombers el van extingir. El foc va cremar tres contenidors i les flames van afectar un edifici. Mentre s'actuava en aquest incendi, se'n van produir dos més a la mateixa zona, en concret al carrer d'Ausias Marc. Diversos veïns van alertar del foc als contenidors i les patrulles en van apagar un.
Amb aquest apunt, arribem a les 2:45. Continua la informació aquí a Vida Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia.
Bon dia.
Comencem en ciclisme, perquè en aquesta hora es disputa l'etapa més important de la Challenge Mallorca masculina.
La contrarrellotge, novetat d'aquesta edició 35 de la Challenge, ja està en marxa i té un nom propi, el del ciclista mallorquí Enric Mas, que hi participa amb el seu equip al Movistar després de 177 dies de baixa. L'artenenc torna i ho fa a casa en el que és el segon trofeu de la Challenge. La contrarrellotge per equips té un total de 24 quilòmetres amb sortida a Set Salines, pas per Campos i arribada a colònia de Sant Jordi. Lluís Mas, exciclista i comentarista de la Challenge per IB3, parla del retorn d'Enric i de la contrarrellotge.
En Enric, enguany, que hagi decidit pues, començar la temporada aquí, també pues, pel públic de casa, pues, és un al·licient i crec que ell també estarà content. Bueno, jo sé la veritat que per lo vist està bé, de lo s'ha recuperat, però clar, ara està verd, com diuen. Ara ell sap que li queda molt per entrenar, per preparar, però jo crec que el veig molt bé i amb moltes ganes, perquè, a més, jo sempre he estat fan de les contrarrellotges quan corria perquè m'agradaven i ara per veure-les. I més una crono per equips, que aquí demostra pues, la fortalesa que és d'un equip, que demostra que el ciclisme no és individual, que sense un equip pues, no pot fer res.
A més d'Enric, destaca la participació també de Renko Evenepoel, vigent campió del món de contrarrellotge. Ahir, el guanyador del primer trofeu d'aquesta Challenge, el trofeu Calvià, va ser Antonio Morgado, de l'UAE. El portuguès s'imposà al ciclista de la selecció espanyola Héctor Álvarez, a la línia de meta. El jove, de 19 anys, es present i futur del ciclisme espanyol. Lluís Mas destaca el seu nom.
El mal temps, etapa feixuga, però jo el que vull destacar és la gran entusió de Néstor Álvarez. De 9 anys, crec que és un corredor amb molta projecció i que si el saben dur, que crec que sí, doncs a poc a poc anirà fent passes i podem tenir un molt bon corredor de futur.
Precisament el ciclista valencià del Movistar Team va parlar del final d'etapa.
Sí, sabíamos que queríamos ir juntos hasta el final porque era un circuito donde dos corrían mucho más que uno y que nos la jugaríamos al sprint y ha sido mejor que yo y solo darle la enhorabuena y mejorar para la siguiente poder ser yo quien levante los brazos.
Demà es disputarà el tercer trofeu amb un total de 154,3 quilòmetres amb sortida a Selva i arribada al Santuari de Lluc. Recordem que la Challenge en aquesta hora amb la contrarrellotge es pot seguir en directe a IB3.
En futbol, el Mallorca continua preparant el partit contra el Sevilla, on cercarà deixar la porteria a zero al porter eivissenc Leo Román.
Els vermells s'han fet avui la segona sessió de la setmana preparant el partit de dilluns a Somos contra el Sevilla, un duel en el qual, si no hi ha cap de nou, tornarà a ser titular la porteria Leo Román, que tot i la derrota en el darrer partit va ser protagonista amb molt bones aturades. No encaixar gol serà important, però sobretot sumar els 3 punts davant un rival directe, recordant que el Mallorca ocupa zona de descens amb 21 punts i el Sevilla en té 24. Guanyar els andalusos a casa és una obligació. Sentim Leo Román.
Yo pienso que finales son todas. O sea, creo que cada partido es importante, ya sea este, o sea el siguiente o sea el pasado. Creo que siempre hay que afrontar los partidos con esas ganas de ganar y sobre todo con esa ambición de querer sacar siempre los tres puntos. Entonces, bueno, es un partido muy importante, no lo catalogaría de final, pero sí de un partido clave.
Leo va parlar dels aspectes a millorar que té l'equip, sobretot en tasques defensives.
Cuando encajas 33 goles hay muchas cosas que mejorar. Creo que, bueno, que eso puede ser algunas de ellas. Creo que hay que analizarlo todo bien. Creo que sí puedo coincidir con eso, con que tiene que ser un equipo más rocoso, estar mucho más concentrado. Pero empezando por mí y acabando por el delantero, al final creo que todos tenemos que estar más concentrados en esas labores defensivas y estoy seguro de que así va a ser.
Dilluns, després del partit contra el Sevilla, es tancarà el mercat de fitxatges. Leo Román confia que la direcció esportiva pugui trobar jugadors que millorin l'equip.
Hombre, fichajes que mejoren lo que hay siempre son bienvenidos y siempre es bueno, evidentemente, pero ese ya no es mi trabajo. Yo me tengo que dedicar a parar balones y poco más, entonces creo que eso es trabajo de otras personas que creo que lo están haciendo bien y bueno, si pueden traer algo que mejore, pues evidentemente que bienvenido sea.
Leo Román va fer aquestes declaracions a la penya Fanàtics, que celebra 30 anys. Allà va coincidir amb Toni Tatxa, exdirectiu del club, i que va rebre un homenatge per una vida dedicada al mallorquinisme. Recordem que Iago Barrasate recuperarà Manu Morlanes per el duel contra el Sevilla. El migcampista ja s'entrena amb la resta de companys i podria entrar a la convocatòria per jugar dilluns. Els que no entrenen amb el grup són el capità Antonio Raillo, Marasco Mbula i Toni Lato. Tots tres podrien ser baixa pel partit de dilluns, que podreu seguir en directe a Betre Ràdio, el Mallorca-Sevilla, des de les 7, amb tota la prèvia. A més, avui han conegut un nou horari de Lliga, el de la jornada 24. El Mallorca rebrà el Betis el diumenge, dia 15 de febrer, a les 9 del vespre.
A la Champions, Marta, el Barça és l'únic equip espanyol classificat per als vuitens de final.
El conjunt català va guanyar per 4-1 el Copenhague en un partit que va començar perdent. Sentim el jugador Koundé.
Contento de ganar, de entrar en el top 8. Es verdad que, bueno, nos gusta a veces un poco complicar, ¿no? No hemos empezado bien el partido. Hemos filtrado demasiado pases por dentro, yo el primero, y hemos encajado un gol que era perfecto para su plan de partido, que era estar en un bloque bajo.
El Madrid i l'Atlètic de Madrid hauran de jugar el play-off després de perdre a nit els seus partits. Els matalassers varen perdre per 1-2 contra el Bodo Glimt i els blancs varen caure per 4-2 contra el Benfica. Álvaro Arbeloa reconeix el mal partit del seu equip.
Hemos estado lejos de lo que queríamos ser, de la dificultad del partido, de la exigencia del rival, del ambiente, de lo que ellos se jugaban, de lo que nosotros nos jugábamos. Yo creo que no hemos sido capaces de estar 90 minutos a la altura de lo que necesitábamos.
L'Atlètic Club, que va perdre per 2-3 contra l'Sporting a Portugal, s'acomiada de la competició i el Villarreal diu adéu a la Champions també sense haver guanyat cap partit. A nit va caure per 3-0 contra el Leverkusen. El sorteig del play-off se celebrarà demà divendres, el Madrid contra el Bodo Glimt, Noruec o Benfica, i l'Atlètic de Madrid s'enfrontarà a Galatasaray o Bruges.
Més futbol, l'Arsenal de Mariona Caldentey disputarà la final de la primera Copa de Campiones de la FIFA.
Ho farà després d'imposar-se per 6-0 a l'Asfar del Marroc, campió de la Copa d'Àfrica. La mallorquina va marcar un dels 6 gols de penal. Ara l'Arsenal s'enfrontarà a la gran final el Corinthians brasiler, campió de la Copa Libertadores, que va guanyar per 0-1 el Gotham de Nova York a les semifinals. La final es disputarà diumenge a la 1.
En bàsquet, demà hi ha partit de primera FEB.
El FIUBI Palma s'enfrontarà a Burgos al Tizona. Els de Pablo Cano tornaran a competir pràcticament dues setmanes després del darrer partit i encetaran la segona volta de competició. Pablo Cano vol que els seus jugadors continuïn en la bona dinàmica de la primera part de la competició.
Ya el cuerpo nos está pidiendo volver a competir. Vamos a tener un partido que nos va a exigir lo mejor de nosotros. El pasado no sirve de nada y también no sirve para mucho. Que es para aprender y para reconocer cuáles son las cosas que nos han traído hasta acá. El día que no mejorás, automáticamente empeorás, porque lo demás sí, también suben. Creo que nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero no alcanza, porque en el baloncesto hay que hacer las cosas a veces mejor que el otro.
Acabam amb un nom propi.
El de Paulina Pérez Buforn, jugadora eivissenca d'handbol que se'n va jugar a una de les lligues més importants del món, com és la romanesa. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. La Internacional ha estat una de les atacants més importants de la Lliga Guerrera Ciberdrola en les darreres temporades. Ara deixa el Porriño 4 anys després, on ha estat una jugadora clau als darrers cursos per fer altre salt a la seva carrera. Buffon acaba de fer 29 anys. Està en la seva plena maduresa esportiva i vol aportar tota la seva experiència al CSM Târgu Jiu, que està en una zona complicada en tapenúltim a la Lliga Floridor, la primera divisió de Romania. L'objectiu de Buffon serà salvar la categoria en una competició que encapçala el Bucarest amb 19 punts més. La jugadora formada al Pucci estava realitzant una gran temporada al Porriño, referència anotadora de l'equip. Havia sumat 99 dianes en 16 encontres. Buffon no ha marxat tota sola a Târgu Jiu, a la regió d'Oltènia. La jugadora gallega Aitana Santomé Santos, també procedent del club Handball Porriño, estarà amb ella a la plantilla. Totes dues han signat contractes per temporada i mitja i s'espera que puguin debutar aquesta mateixa setmana davant el Corona Brasov.
Gràcies, Víctor. Així posant punt final a la informació esportiva.
Gràcies, Marta. I després dels esports, la cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Arriba a Palma la Sinfonia dels Herois. És un concert solidari protagonitzat per la banda d'origen liderada pel doctor Andreu Gavarrós, cap del Servei de Neurocirurgia de l'Hospital de Bellvitge. El projecte neix de la iniciativa personal del mateix Gavarrós, que va decidir compondre les cançons i implicar-hi pacients operats de tumors cerebrals, convertint les seves vivències en el nucli emocional de l'espectacle. El concert serà aquest dissabte al Trui Teatre a partir de les 8:30 del vespre. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Doctor en Medicina i reconegut especialista en neurooncologia, Gavarrós combina des de fa anys la seva activitat assistencial i investigadora amb la passió per la música, que concep com una eina de comunicació, empatia i suport emocional pels pacients. Amb la Sinfonia dels Herois trasllada aquesta mirada humanista a l'escenari, reivindicant el paper actiu dels malalts en el procés de superació de la malaltia. L'espectacle fusiona música i solidaritat i compta amb projeccions audiovisuals i amb la participació de més de 70 artistes. Entre ells, noms destacats com, per exemple, el de Gerard Quintana.
La música és una eina absolutament fantàstica que serveix per aportar-nos qualitat de vida, no? I serveix per moltes més coses, per de ser inclusiva, de reunir-nos al voltant de les cançons, tant per escoltar-les com per tocar-les, crear un vincle.
Gerard Quintana, però també Marc Parrot o Mateu Mates, així com pacients oncològics, músics de l'Orquestra Simfònica de les Balears i també de l'Orfeó de la Universitat de les Illes. Tot això en banda també amb el ciutadellenc Cris Juanico.
Va semblar fantàstic i molt generós, em sembla una cosa molt, molt, molt curiosa i realment crec que també necessària i donar a conèixer el que estan fent. I a més coincideix que jo els darrers mesos he coincidit amb en Ramon Mirabet amb un programa que es diu Zenit a TV3 i justament en Ramon participa en el disc.
El concert serà presentat per l'actriu i humorista Llum Barrera i destinarà íntegrament la recaptació de les entrades a la Fundació Idivell, que es dedica a la investigació del càncer cerebral. Recordeu el concert dissabte al Trui Teatre a partir de les 8:30 del vespre.
Així sona una canció, l'avançament del nou treball dels Psiconautes, on el grup compta amb la col·laboració de Lorenzo Santamaría.
El tema parla sobre les dificultats de l'ofici d'escriure cançons i ho fa amb un rock contundent, marca de la casa. A banda de Santamaría, una canció compta amb les guitarres d'Amable Rodríguez, que és conegut per la seva feina amb Coquemalla. Tot plegat, una passa més dels Psiconautes, que són Alberto Vizcaíno, Fran Sobrino i Pepa Aguiló, cap al seu tercer àlbum, Jungla, que té prevista la sortida el de 9 de febrer. Però parece darle igual. Through the winter's ice and cold, down Nicolet Avenue.
Avenue, a city aflame fought fire.
I avui volem acabar amb Streets of Minneapolis, la resposta de Bruce Springsteen als assassinats a la policia de Trump, una ciutat en flames per mort del terrorisme d'estat, segons les seves paraules. 3 dies li han bastat al bosc per compondre, enregistrar i publicar aquesta cançó protesta que està fent cendrar la volta al món.
És un crit de ràbia i de denúncia que dedica la gent de Minneapolis als veïnats immigrants innocents de la capital de Minnesota que han patit la repressió dels agents migratoris i també a la memòria de René Good i d'Alex Pretty, els assassinats a trets per aquesta policia federal que s'ha caracteritzat per la seva violència des de l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca. Springsteen critica durament les polítiques migratòries del president, a qui qualifica de rei, i els agents de l'ICE d'agents d'exèrcit privat.
A les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 29 de gener. L'actualitat avui passa per una imatge potent, la dels tractors a les carreteres de Mallorca i Menorca. Diferents tractorades han protestat pels acords amb Mercosur i les retallades que implica la nova política agrària comuna. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Més d'un centenar de tractors han sortit al carrer avui per alertar de l'impacte que pot tenir en el camp aquest acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur, actualment en pausa. De retruc avisen que els consumidors es trobaran amb productes agroalimentaris que no s'ajusten a la normativa europea. Sentim Lluís Nadal, de Grama, i Marga Llambies, d'Unió de Pagesos de Menorca.
I m'ho estem jugant el futur del camp. Futur, a lo millor d'aquí a 10 o 15 anys. Us ho estan jugant, eh? És a dir, la gent no és conscient.
Els últims 30 anys mirant de no tirar fitos, vacunes en els animals i tot controlat perquè venguin productes de fora, que si no passen les aduanes amb els mateixos, en les mateixes condicions que nosaltres ho estem produint, ens veiem totalment desfavorits.
D'una mobilització a una altra, un centenar de policies locals de Palma han protestat avui davant cort per exigir al balde Jaime Martínez el compliment del pla d'ordenació del cos.
Demanen una reestructuració de la feina i una millora retributiva per l'augment dels torns de cap de setmana festius i nocturnitat, una situació que afecta uns 800 policies. Els sindicats de policia asseguren que ningú de l'Ajuntament s'ha comunicat amb ells, que fa mesos que demanen aquesta reorganització i que el pla havia d'estar enllestit el 1 de gener. Agustí Sánchez és portaveu del CESIF.
Totalment aturades, la policia està totalment decepcionada en la balda de Palma perquè ens han ganat. Ens han ganat totalment, ja pot dir el que vulgui, de que estan pendents d'un informe i tot això. Mos és igual perquè mos han ganat. Dia 1 de gener s'havia de posar en marxa el pla d'ordenació. Avui són dia 29 de gener, per tant, t'han tingut temps de sobre.
L'equip de govern no ha volgut fer declaracions sobre aquesta qüestió al ple municipal d'avui.
Els títols de la jornada passen també pel balanç de la campanya de vacunació contra la grip. Augmenta un 3,5%.
Fins a immunitzar el 33% de la població. Un increment progressiu des de fa 3 anys, segons la consellera Manuela García, qui s'ha mostrat satisfeta. Salut també llança un missatge de tranquil·litat sobre el xarampió després que el virus torni a ser endèmic a l'estat i en destaca la bona cobertura de vacunació aquí a les illes.
Avui també és notícia que els professionals sanitaris de Menorca han patit 44 agressions durant el 2025.
La meitat són intimidacions, però també hi ha amenaces, insults i fins i tot, en 4 casos, agressions físiques. Una xifra que va en augment des de fa uns anys. En comparació amb 30 anys enrere, les agressions s'han incrementat un 40%. L'IB Salut ho atribueix a un nombre més gran de denúncies. Ho explica María José García, tècnica del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
Este dato no significa que haya habido más agresiones, es que los profesionales sanitarios denuncian más debido a todas las charlas y toda la concienciación que se hace desde el área de salud de Menorca.
El ministre de Transports, Òscar Puente, ha comparegut avui per primera vegada en seu parlamentària per donar explicacions sobre els accidents ferroviaris d'Ademuz i Gelida.
Ho ha fet el Senat, on els senadors del PP l'han rebut amb crits de dimissió i han anunciat una comissió d'investigació sobre la situació del ferrocarril al país.